Musicant.
I després de les sèries, de fer una miqueta d'esport, encara que un esport poc habitual, eh? pel qual cal ser molt valent, toca parlar de música. I en la secció de Musicant en parla de coses tan diverses com els himnes, les pistes de ball o les dones compositores. En definitiva, hem reflexionat sobre diferents formes en què la música està present en la nostra quotidianitat i no hi reparem. I de què parlarem en este programa exactament, Isabel Ferrer? Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs justament avui parlarem de les músiques pensades per a no ser escoltades del tot, podríem dir.
Ui, però això és possible? Com que per a no ser escoltades?
Sí, són allò que anomenem músiques ambientals.
Val. I què és això, exactament? A què ens referim quan parlem de músiques ambientals?
Bé, suposo que quan dic música ambiental, tot el món es pot fer una idea que és aquella música que sona quan estem, per exemple, en un supermercat.
Sí.
Un film musical, diríem. N'hi ha llengües, per exemple, que directament l'anomenem música d'ascensor, que és un altre, concepte que és prou gràfic.
Sí.
Les músiques ambientals, a més de fer que comprem més o que comprem menys...
Ah, sí? És real, això? Ens motiven a comprar més, a gastar més?
Hi ha estudis sobre això, hi ha moltíssims estudis, que bueno, alguns diuen que sí, altres diuen que no, i que depèn de la música. El que sí que és de veres és que ens expliquen coses sobre nosaltres mateixes, els nostres comportaments, ja, sobre aquests espais, les maneres que tenim de sentir, d'actuar, moltíssimes coses.
Isabel, i això és possible, saber-ho a partir de les músiques?
Bueno, no sé si hem comentat ja alguna vegada en el programa que som una societat molt visual, però en realitat som molt audiovisuals. Es resultaria molt estrany viure sense so, veure les coses sense so. Però som molt més conscients d'allò que veiem que d'allò que escoltem.
Ja.
Un cas bastant clàssic que ho demostra són el cinema o les sèries. Quan algú ens pregunta per una pel·lícula, podem o sabem explicar què passa amb els ulls, què ha passat amb els ulls, amb prou detalls, inclús. Vull dir, si veiem, per exemple, una escena d'una cuina, podem dir els detalls que apareixen, mentre que allò que hem escoltat ens ha passat molt més desapercebut.
I mira que és important també, eh? Crec que a tots ens és més senzill quedar-nos amb allò que hem vist, això sí.
Sí, perquè els directors i els de cinema saben que la nostra percepció normalment és molt més visual, però també som molt conscients de que en realitat també estem escoltant, encara que no siguem del tot conscients. Aleshores, utilitzen la música d'alguna forma per a l'escena de la batalla, justament l'he triat per això.
Clar, escolta, però un moment. Ens porta una guerra, això que diu sang, fetge, però també ocorre, no?, amb les escenes romàntiques.
Sí, en les escenes romàntiques moltes vegades estem veient a la parelleta de torn,
sí,
i en realitat estem escoltant una música que ens hem d'imaginar a la parella de torn, amb 100 músics més al darrere, tota una orquestra. El que passa és que això no és real, però reforça, ens ho creiem, perquè ens reforça l'emoció del que sentim, d'allò que l'escena ens està intentant transmetre.
Ja, i alguns compositors també ho utilitzen al revés. Estic pensant, per exemple, en escenes violentes, no?
Sí, justament amb el company d'abans, amb Javier Pérez, ho parlàvem, que en la sèrie Killing Eve, com
sí,
en d'altres altres, és un recurs que s'utilitza molt. Ara estem escoltant com una música d'ambient,
sí,
i bueno, hi ha una escena molt dura mentre succeeix això, i ara escoltarem mica en mica com va canviant la música a una que per l'oïda no pareixeria que és una música violenta.
Aquestes músiques de pel·lícules que estem comentant, que s'estàs comentant, podrien considerar-se músiques ambientals?
En el sentit estricte, en el sentit més acadèmic, no del tot, ja que al formar part d'un espectacle és com,
clar,
si diguem que entren en un joc, no?, en el qual tots participem un poc, com a que ens ho creiem sense ser-ho. Però ens ajuden molt bé a veure com funcionen les músiques ambientals.
I aleshores, què s'entén estrictament, podríem dir, per música ambiental?
Doncs n'hi ha moltes definicions,
sí,
però n'hem agafat una de l'antropòleg Josep Martí, que ens diu que per música ambiental s'entén la música programada no amb l'objectiu objectiu de constituir el punt central d'atenció de l'oient, sí, sinó senzillament el de proporcionar un ambient o rerefons sonor, d'acompanyar una activitat qualsevol. Ja. Es tracta d'aquelles programacions musicals que en principi no serveixen per a ballar, que no s'ofereixen a l'oient executades d'una forma ritualitzada, com seria un concert, no? Que fem una escolta més contemplativa. Són músiques per a ser escoltades de forma intermitent.
Aquesta que escoltem a molts dels nostres oients de seguida el sonarà, és un clàssic, no?, de la música instrumental, la de My Way. Podríem dir que és un fenomen que trobem només en la nostra època?
Bueno, My Way ha sigut explotada de forma instrumental dintre de les músiques ambientals. Seria una de les que segurament estaria en el, sí, en el top 10 de músiques ambientals. El que passa és que per música ambiental només la podem considerar dins de la nostra època, entre comentes, perquè abans del segle XVIII, sí, el concepte concert, com l'entenem avui en dia, d'anar a sentar-se a un lloc a escoltar música, no existia. Les músiques tenien una funcionalitat. És avui quan existeix una diferència entre el que considerem escolta ritualitzada o escolta d'un altre tipus.
Ja, escolta ritualitzada, jo crec que ja ho explicaves també. En tot cas, tampoc hi havia la possibilitat de disposar de gravacions. Clar, això també tindria alguna cosa a veure.
Clar, els registraments posteriorment van augmentar exponencialment les possibilitats de disposar de música ambiental i fins i tot va dotar de prestigi inicialment als jocs, com els restaurants elegants que tenien música ambiental en directe abans dels enregistraments, no? Això va ser un canvi. Sí. Però no hem de pensar que la música ambiental es va inventar amb els enregistraments, sinó que el concepte se'l va inventar un compositor francès que es deia Eric Satie, que era, sí, molt curiós i va ser prou visionari en el seu temps. La seua, per a que un poc el situeu encara que sigui en escolta, escoltem la seua peça més famosa, que són les Gimnopédies.
Crec que fàcilment reconeixible, no?
Sí, també, que jo crec que també ha servit prou com a música ambiental posteriorment. El que passa és que ell va crear són cinc peces que les va anomenar música de mobiliari, que és un concepte també prou gràfic, i això era el 1917, o sigui que fa més de 100 anys. I feia al·lusió, són peces composades per a ser música de fons, interpretada per artistes en viu, no? Però que està pensada per acompanyar-se als espais o actes socials sense que ningú li presti atenció, que era una cosa molt novedosa en aquell temps.
Clar. Música ambiental, escrita per Eric Satie, com la següent que escoltarem, no?
Sí. Una partitura no massa llarga i ja directament ja indica que espera ser tocada repetidament tantes vegades com calga en aquell acte social.
Fins que pleguen tots, no?
Fins que pleguen tots.
El títol per a l'arribada dels convidats, gran recepció, per a ser tocada en un vestíbul.
Tal qual.
Gràfic. Sí. Molt curiós, Isabel.
I, bueno, Satie va viure a principis, sí, del segle XX. El que passa és que és una època que no va ser ella sola. Va començar tota una reflexió sobre el que era música i el que era soroll. I, bueno, uns anys abans, hi ha un altre compositor molt, molt curiós, que s'anomena Luigi Russolo, que va escriure un tractat classificant tots els sorolls i pensant quina aplicació musical podien tindre. Fins i tot l'obsessió va arribar al lloc de crear un instrument que se deia l'intona rumori, que va fer la patent, que va escriure peces amb altres instruments i que fa com un soroll molt, molt curiós, perquè justament està pensat per això, per a fer soroll.
Això és soroll, no?
Sí, és una espècie de màquina que fa com una espècie d'això de vent, no? I és el moment en què les ciutats comencen a ser elements molt, molt presents, desplacen un poc a l'ambient rural i estan tots com molt apassionats per això.
I en aquest cas, Isabel, no hi ha diferència entre música i sorolls?
No, perquè de fet quan parlem de contaminació acústica de vegades també se l'anomena soroll, no? Inclús quan estem buscant arxius en l'ordinador hi ha coses que ens sobren, que estan desadreçades, li direm soroll. Per això que ja, realment la diferència entre música i soroll és molt cultural. Uh-huh. També va haver una altra empresa més tard, la Musac Corporation, sí, que sí que se va inventar el que diuen avui música enjaunada, sí, en els anys 20, però de tota manera, pel que dèiem, allò característic de la música ambiental no és tant la finalitat en què es va crear, sinó l'ús que en fem.
Ja. I tindríem algun exemple significatiu? Podríem parlar d'algun exemple significatiu?
Això que estem escoltant és Mozart, que evidentment Mozart en la seva època, que és finals del segle XVIII...
No feia música d'ascensor.
No feia música d'ascensor ni res similar. I el que passa és que el pobre, la seva música ha servit per a moltíssimes coses que no tenen res a veure, i aquest és un clar exemple. Mozart és el pobre... pateix molts dels usos que li atribuïm avui en dia.
De fet, què ha passat, o quina polèmica va passar en el seu moment amb Renfe, quan a Rodalies va decidir-se posar música clàssica?
Sí, doncs que va haver com dos grups, no?, de gent que estava a favor de que existís música, perquè relaxava, perquè els feia més lleuger el viatge, perquè així es passava, sí, més ràpid el temps, i altra gent que ho veia com una tortura a l'oïda, no?, haver d'estar tot el viatge escoltant una música que els agradara més o menys, mm-hmm, però volien silenci, i la seva pròpia música, llegir, dormir, ja. I va haver com un debat que no sé si encara dura, jo crec que la llevaren, no estic molt segura, però és crea debat en el seu moment.
I això que escoltem, precisament, no? És Mozart.
Sí.
Vols saber quines són les finalitats de la música ambiental?
Doncs la música ambiental té la finalitat de dominar el lloc fent com tres operacions, eh? que són omplir, separar i definir. Això s'entendrà millor en un exemple, que és, pensem, per exemple, en el hall d'un hotel, més o menys luxós, no?, que té uns finestrals que donen a un carrer d'una gran ciutat, i dins del hall, nosaltres estem dins, sí, del hall, allò amb l'aire condicionat, i estem escoltant una música normalment prou insulsa, per dir-ho així, i que podem escoltar en qualsevol altre lloc d'aquestes característiques en Europa.
Sí.
Doncs aquell ambient, no?, contrasta molt també el del carrer, que està ple de sorolls de cotxe, sí, ple de fums, etcètera. Aleshores, dins de l'hotel, la música marca la diferència entre estar fora i estar dins. Bueno, la música i l'aire condicionat també ajuda, o la calefacció en hivern. Aleshores, la música omple un lloc, fa com de decoració, que ja diríem, ens separa d'un altre, que seria el carrer, i tot junt ens indica o recorda com ens hem de sentir en una situació determinada, ja, que en el cas de l'hotel seria un lloc luxós, sí, que estem separats un poc de la massa del carrer, etc.
I d'això sí que és fàcil trobar altres exemples, no?, a banda dels de l'hotel.
Sí, avui en dia ja estem molt acostumats a que determinades tendes de roba, especialment un, és d'un senyor que en té moltes i que té, sí, molts diners, posen un tipus de música que ja hi ha gent que fins i tot ha creat que és la música de tal comerç, no?
Sí, sí. I tenim exemples que no siguin comercials, perquè sempre ens diuen que esta música indueix a la compra, no?, que ens manipula, neuromàrqueting, no?, que s'ha estudiat.
Ara és tot un negoci dirigit a més de llocs de consum. Crec que els més habituals són els centres mèdics o els centres d'spa.
Claro.
Per exemple, una empresa que ofereix aquests serveis directament en la web ens diu... Gisc diu, la sala de espera de un consultorio médico o clínica dental suele ser un lugar que representa el encuentro con el nerviosismo o la ansiedad para muchos.
Afegim o ens agafem a esta definició per a tancar el programa i per a que els nostres oients tinguin una sensació de calma i un ambient també amb molt de plaer. Isabel, moltíssimes gràcies, t'esperem la setmana que ve.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
A beleza que não é só minha.
I és que en poc més d'un minut apleguem a la una del migdia. Serà el moment de posar el punt final a esta edició de dilluns 27 d'agost del RAS. Ja saben que tornarem demà, com cada dia, acompanyant-los 3 hores de ràdio de 10 del matí a una del migdia. Ara no se'n vagin, que la ràdio continua. Després dels butlletins informatius apleguen Reis, Juan i tot el seu equip amb Samaruc. No se'n vagin, queda molta ràdio, moltes coses que contar-los. Nosaltres ja tornem demà. Adéu, bon dia.